La Fera Ferotge.
El programa realitzat per la gent del taller de Priorat.
La polada de ràdio.
Bestial. Butall.
Que baje.
A Ràdio Falset. Big furry paws and he liked to howl. Great big furry back and furry hat.
Bon dia a tothom. Des del taller del Priorat, que per qui no el conegui és el taller de persones amb diversitat funcional del Priorat, us donem la benvinguda al nostre programa.
La Fera Ferotge. Al nostre programa volem donar-vos a conèixer curiositats dels diferents animals dels que anirem parlant. Tot i que pot ser que ja els conegueu, volem aprofundir i ressaltar aspectes que no són tan populars o bé desmentir informacions que s'han donat i que no eren del tot certes.
Cada mes anirem investigant alguna fera que tinguem més o menys a la vora i així ampliar també els vostres coneixements.
Avui estem amb vosaltres als estudis de l'àrea de Falset. Jo sóc l'Eric.
Xavi.
I d'això?
Maribel.
Asun.
I d'això?
Conchi. Doncs anem per feina. Comencem el nostre programa. It looked like there was nothing that he couldn't pull. I think I'll call it a bull. Man gave names to all the animals in the beginning.
La fera del dia. En el programa d'avui hem investigat un animal que ve de molt antic i que ens era de molta utilitat en el seu moment, quan encara no hi havia altres mitjans de transport, altres mitjans de càrrega i altres maquinàries.
Encara que fou molt important en el camp en el passat, la davallada del seu ús ha engradat una baixada paral·lela del seu nombre fins al punt que es pot assegurar que corre risc d'extinció.
En el passat hi havia arribat a haver uns 50.000, però actualment en resta poc més de mig miler, més de 100 dels quals es trobem fora de Catalunya.
És un animal que se l'ha honrat amb molts títols com la millor raça del món, després d'haver guanyat diversos concursos i se'l preava sobretot per crear muls de tir de carro, perquè són forts, estables i tossuts. Us parlarem del ruc català. Vam anar a veure i hem estat mirant documentals sobre rucs catalans. Us en recordeu d'alguna cosa? El ruc català, que és el nom del ruc. No és que nosaltres li diem català perquè és de Catalunya, no? És sí, una raça de ruc.
Una raça del ruc.
I com, de com són els rucs catalans?
Mitjans.
Mitjans. De quin color són?
Marrons.
Marrons tirant a negre, no?
Blancs i negres, marrons...
Què tenen blanc? Quina part tenen blanc?
La panxa.
La panxa. El cap i el morro.
El morro. Molt bé. Sí, sí. Són els rucs... Jo pensava, quan vam anar a veure el Ferran Mestres allà a Cabassers, i jo pensava que els rucs eren petitons, però els rucs no són petitons, són aquests, el ruc català és bastant gran. Pot fer d'alçada 1,65 centímetres. Imagina't. Són grans. Us van agradar els rucs del Ferran?
Sí.
Sí, que mengen molt i beuen aigua i
palla.
El Ferran els hi posava una palla. Mica de menjar, mengen palla, herba i de tot una mica.
Els rucs del Ferran es deien Estel, Trusqui i Mosquit, oi? Eren els tres rucs i els tres eren mascles, recordeu? Mm-hmm. I què, us en recordeu d'alguna cosa que ens va explicar el Ferran?
Que a l'invierno se les cambia la piel.
Ve la piel.
Al Exacte, que els hi surt el pèl. I per què creus que els hi surt?
Perquè fa fred i els hi surt més pèl del que tenien a l'estiu.
Molt bé, clar. Com nosaltres que ens posem més capes, doncs ells també, no? Molt bé. I això és natural, a nosaltres no ens passa naturalment, oi? Ens hem de posar abrics, no?
Sí.
I dels documentals, us en recordeu d'alguna cosa que vam estar mirant?
Que eren, los rucs catalans s'utilitzaven molt per als carros.
Carros i mules.
I mules, eh? Molt bé. I què feien? Què feien amb els carros? Els portaven?
Ah, pegaven una estanya,
llenya, els cavalls,
la palla.
Molt bé, eh? I també ajudaven a treballar, a llaurar, sí, quan no hi havia...
A llaurar, pegaven, i un porcat.
Els hi posaven les pollanes, no?
I
llauraven, no?
Sí.
I ara què ha passat? Com és que ja no se'n veuen tant? Ara comencen a veure's més gent que utilitza els rucs per a llaurar i tot això. Però què és el que ha passat?
Llaurar.
Que hi ha tractors.
Los cotxes.
Los cotxes.
No? Jo, la meva mare, quan m'ho explica, ella vivia a Mallorca i anaven des del mig de la illa a la platja amb el ruc.
Sí.
Claro, era el mitjà de transport. I aquí també, no? El Liberto igual sí que ha viscut algun cop. Has anat amb el... Tu tenies un ruc a casa?
Un macho.
Un macho tenies. Ara ja no. I què li va passar al macho? El vau vendre. I què menjava el macho?
Herba i palla.
Herba i palla. I per què el fèieu servir? Què fèieu amb el macho?
Ja vine l'herba, pera, herba.
Li fèieu treballar?
Sí.
I què feia?
Llaurar,
molt bé. Sí. Molt bé. Juanma,
¿Te
gustaron los rucs? ¿Qué hacen los rucs? Los rucs comen, ¿no?
Comen.
¿Y qué comen?
Paja, agua,
muy bien. ¿Qué más?
¿Qué?
Hierba, ¿no?
Hierba,
muy bien. ¿Y com dormen? ¿Us en recordeu que això ens ho vam veure?
Dormen drets.
Eh? No s'estiren a dormir com naltros, eh? Xavi, ¿te gustaron los rucs?
A ver, sí.
¿Qué es lo que te gustó más de los rucs?
Que se duermen y se duchen.
¿Se duchan?
Sí.
¿Cómo se duchan los rucs? ¿Con agua o con tierra?
Con agua.
Con agua, yo creo que se duchan cuando llueve. Con tierra. Se limpian la espalda con tierra.
Sí.
¿Y nosotros qué vam fer quan vam anar a veure els rucs? Xavi, què vam fer quan vam anar a veure els rucs? Los van pentinar, no?
Sí.
Però no treien molt de pols, eh, que no? Perquè estaven nets, perquè feia poc que havia plogut, crec, o algo, no? O per la nit, de la humitat. Doncs vam anar a veure el... I les orelles? Com són les orelles dels rucs?
Grans.
Són
grosses i grans. Grosses
i punxegudes.
I punxegudes.
No? Sí.
Jo crec que les orelles dels rucs són més grosses i altes que els cavalls.
Exacte, sí senyora. És una característica dels rucs, que tenen les orelles de punxa i cap amunt.
Sí.
I ja des de petitons.
I en canvi els cavalls tenen una mitjans o mitjanetes i algo petitetes i així.
Doncs vam anar a Cabassers, on hi ha el Ferran i els seus tres rucs. Com es deia, us en recordeu?
Mosquit.
Estel i Truski.
Truski.
Vam estar allà, els vam pentinar, vam veure com a vegades se barallen entre ells, no? Per què es barallaven?
Pel menjar.
Per la palla.
La palla.
Perquè el Ferran, quan hi vam arribar, el Ferran ens va explicar que normalment mengen herba, però que com que aquest any ha sigut una mica sec, no hi ha gaire herba. Llavors ha hagut de donar-los palla, eh? I clar, quan els hi dona la palla, se barallen, no?
Sí.
I com es barallen els rucs?
S'aparten.
Si donen cops amb el cul, no? I surt d'aquí.
Sí, sí.
No es tiren patades, eh?
No, a vegades es pega amb els morros, van així.
O amb el morro, molt bé.
O li diu, tu, papa, cap allà, tu, sóc cap aquí.
S'empenyen, no? S'empenyen una miqueta.
S'empenyen una mica, sí.
Sí, però no s'esgarrapen.
No esgarrapen, no. Però només allò que diu amb el cos, tu, pata d'aquí, o put aquí, o tira cap allà i així.
No, em sembla que és l'altre. T'he vist?
Bueno, per aquest programa pues, vam anar a Cabassers. El Ferran ens va explicar coses dels seus rucs i vam fer-li una entrevista que la podem escoltar. D'acord? L'escoltem?
Entrevista.
Hola, bon dia. Avui estem a Cabassers. Hem vingut a veure els burros o els rucs del Ferran. Hola, Ferran.
Hola, bon dia.
I bueno, per conèixer una miqueta més els rucs, hem preparat unes preguntes per fer-te, per veure si ens arrodoneixes tota la informació que hem anat buscant i averiguant aquests dies amb documentals i coses que hem vist per internet i tal. Vale, hem preparat unes preguntes. Xavi, comences tu?
Què els burros viuen?
Quants anys viuen els burros?
Doncs viuen, almenys els rucs catalans, uns 25 anys.
25 anys. I aquests quants anys tenen?
I aquests en tenen 10, així que són bastant joves encara, són jovenets.
Fa molt temps que els tens?
Doncs us he dit que tenen 10 anys, jo fa 9 anys i mig que els tinc. O sigui, els vaig agafar que eren els poltrets petits, molt jovenets. Vull dir que sí, sí. 9 anys fa.
Molt bé. Què comen? Què comen? Els rucs, què comen? El Juanma vol saber què mengen els rucs.
Doncs mengen bàsicament herba, en general seca. La herba verda els agrada molt, però té massa sucre. No els hi va bé del tot. Però també, a diferència del cavall, també mengen moltes fulles, arbustos, per això poden estar al bosc, també. Però el que més els agrada és l'herba.
Es pot muntar un ruc o només pot encarregar?
No, es poden muntar i, de fet, una de les coses que fem són excursions en què els nens munten el ruc, que s'ho passen molt bé. Els nens molt, els rucs també s'ho passen bé anant d'excursió. Sí, sí, es poden muntar.
No.
El Roger volia saber si porten sabates els rucs.
No porten sabates com nosaltres, però tenen com les seves sabates naturals, perquè tenen la paulla, que és molt important que la tinguin sana, perquè a més depenen molt de caminar. Un ruc coix fa molta pena, realment, perquè no... Bueno, aquí perquè els hi donem menjar, però a la natura un ruc coix o una zebra coixa, que és el que més s'assembla a un ruc, ho té malament. Llavors no porten sabates, però se'ls hi ha de cuidar molt els peus. I a vegades se'ls ferra. No sé si sabeu el que és. Se'ls hi posen ferradures, però aquí no ho fem i en general la tendència amb els animals és a no ferrar-los.
I per què se'ls ferrava, doncs?
Se'ls ferrava perquè no hi hagués excessiu desgast de la sola, de la paulla, quan treballaven. Perquè, clar, ells van caminant a un ritme en la seva vida, però treballar és una exigència i, sobretot, per exemple, aquí al Priorat, que hi ha molta pedra, doncs sense ferradura hi havia un desgast excessiu de la sola. Ara el que es procura quan es treballa amb animals, bé, hi ha de tot, eh? Però no ferrar-los per respectar-los, perquè al final és que et clavin claus al peu, i senzillament doncs, no entendre'ls com una màquina que ha de treballar 8 hores, sinó adaptar el treball a ells, a el que ells poden i a el que ells tenen ganes, fins i tot, eh? Però no, aquests no els ferrarem mai, aquests ruquets.
Els rucs són violents, mosseguen i trenquen coses?
Bueno, a vegades, entre ells, com heu vist ara, us heu fixat ara que es feien espai, no? Pel menjar, a vegades, poden ser violents, però bueno, és més això, de guanyar-se l'espai, de dir aquest menjar és meu. Són violents només per defensar-se. Penseu que són animals herbívors, que a la sabana a Àfrica, doncs els lleons, els guepards, doncs els van a caçar, llavors això ho tenen molt dins del seu cap, que hi ha animals que els cacen i llavors es defensen, saben defensar-se. Ho heu vist, no? Com es defensen? Us hi heu fixat? Amb les potes de darrere, amb les coces. I a vegades són violents entre ells quan hi ha una femella que els hi agrada. Però no és el seu cas, perquè no, ja no estan per femelles, diguem-ne. No sé si es pot explicar això.
Sí.
Són animals castrats, que es diu. No poden tenir fills. Llavors, ells ja no s'abrallen per les femelles. Llavors, són més tranquils. Però un animal, un ruc, que no estigui castrat, el que es diu és que pot arribar a ser bastant violent. Amb un altre mascle, no amb nosaltres, no amb una persona.
Quant de pes l'animal?
Quant de pes pot portar?
Uh-huh. Ah, quant pot portar? Sí. Es diu que un animal com aquests rucs, que pesen entre 350 i 400 quilos, és a dir, són molt grossos, poden portar 150 quilos. Uh-huh. Ells mai han portat, jo crec que el més que han portat ha sigut la meva filla gran, la Jana, que són uns 80 quilos. Uh-huh. I no han portat mai més que això. O sigui que...
I quan aneu d'excursió per aquí, porten a les persones i no porten càrrega?
Doncs a vegades porten les persones, si són nens, perquè adults no en pugen mai, perquè els adults han de caminar. I sí que tenim alforges, tenim unes alforges que no les hem fet servir gaire, però sí, porten càrrega, porten l'aigua, la farmaciola, no, coses de la motxilla. De fet, un cop vam fer una excursió amb les meves filles de 2 dies, vam dormir, i sí, portaven la càrrega, portaven la roba, el menjar, els sacs de dormir, ho portaven ells, sí, sí. Però bueno, això és molt poc pes per ells. Pesen més les nenes que la càrrega.
Quant de temps dura l'embaràs d'un ruc?
Doncs ens ha de durar un mig any, més o menys. No ho sé segur, perquè com que jo no he tingut mai cap ruc embarassat, però sí, mig any em sembla que és. 6 mesos.
Què? Quants països? Aquí, on país? A Bogor.
Bueno, el ruc és originari d'Àfrica, bueno, un lloc que es diu entre Sudan i la Núbia, em sembla que es diu, bueno, a Sudan, de per allà. És el ruc més primitiu, que no s'assembla gaire, en aquests rucs. I a partir d'allà, doncs, jo diria que de rucs ara ja n'hi ha arreu del món. N'hi ha a Àsia, a la Xina, se'n poden veure, rucs portant carros, a vegades amb vides molt dures, al Marroc en tenen, és a dir, per tot Àfrica en tenen, a Europa, evidentment, hi ha moltes races de rucs, i curiosament, els Estats Units també tenen rucs de diferents classes, però el ruc més famós als Estats Units es diu Kentucky Cattle Donkey, és el ruc català, és el ruc que més agrada allà a Amèrica, als Estats Units. Vull dir que n'hi ha per tot el món de rucs.
Aquí, que busquen a gaviar.
Si els hi han de posar vacunes, quins cuidados necessiten? Uh-huh.
Bueno, jo durant un temps els hi vaig posar vacunes per la febre equina, em sembla que es diu, però fa temps que no li poso. Una, perquè no és obligatòria, no t'obliga el Departament d'Agricultura, i dos, perquè vaig conèixer un veterinari que em va dir que ell no era partidari de posar-los-hi, que no els hi calia, i per tant doncs els hi he deixat de posar. I cures, bueno, el més important és que tinguin bon menjar adequat a ells, el que us deia abans, l'herba massa verda els encanta però és massa forta per ells i els hi pot fer mal de panxa i així, que són molt resistents, però amb això sobretot el que els hi fa és que els hi creixin massa les ungles i això els hi pot fer mal formacions i tot, i llavors és de fet del que se'ls hi ha de tenir més cura, de les potes. Ells, com que estan sempre en llibertat i caminen, se'ls hi desgasten soles. Llavors, quasi no se'ls hi ha de cuidar. Però un cavall o un ruc, el que més se li ha de cuidar és les soles, les potes. I llavors, bueno, jo també per plaer, diguem, però se'ls hi ha de cuidar el pèl i la pell, no? Raspallar-los, això, bàsicament. No, són molt resistents, molt.
O sigui, que a part de vacunar, que pots o no, els peus i poca cosa
més.
Perquè, sí, poca cosa. Perquè conava, que hi ha grip, que no hi ha com a més que res.
Però els rucs no tenen la grip, no?
Ah. Jo aquests rucs no els he vist mai malalts. A part d'en Mosquit, que tenia anèmia, que és una cosa diferent, només estava amb poc ferro, sense sang. Algun empatx, però de menjar massa garrofes, per exemple, coses massa fortes per ells, i en Truski, que és així, no? Ja ho heu dit, no? Que era molt llèpol, doncs l'he vist amb empatx, però no res greu, no han tingut mai, menys això, alguna pota, algun... L'Estel i en Truski algun cop han anat coixos, l'Estel va estar bastant de temps coix, i bueno, li vaig haver de cuidar, tenia un fong a la pota, li vaig haver de cuidar, li havia de posar sulfat de coure, sabeu? Un líquid blau que es tira a la vinya, també. Sí. Doncs li posava això per al fong. I, bueno, va ser un temps de dedicar-s'hi i ara està perfecte.
Canvien de pèl els rucs?
Canvien de pèl, sí. Ara estan amb el pèl d'hivern, que és així marró, i llavors cap a... Bueno, enguany ho han fet més tard, curiosament, però normalment cap a l'abril comencen a perdre pèl. I és l'època de l'any que més els raspallo perquè ho agraeixen molt, perquè jo suposo que els hi pica el pèl que no els hi acaba de caure i llavors, bueno, treuen unes bones mates de pèl. A vegades els hi queden clapes de pèl antic i els hi comença a créixer el pèl nou. És una època que a vegades poden estar una mica lletjos, fins i tot. I llavors, normalment, depèn de l'època que els hi cau, a sota del pèl d'aquest pèl marró d'hivern, ja tenen el pèl d'estiu, que és negre i quasi llis, molt llis, molt llis. Però la que comença l'estiu, que estan amb el pèl aquest negre, veus per sota que ja comença a sortir el d'hivern. Que el d'hivern, però, es comença a veure a partir del setembre, octubre. I, de fet, marquen molt els canvis de temperatura, no? Quan ha de venir fred, uns dies abans, ja veus que comença a sortir, o si hi ha una primera nit de fred, pam, llavors fa una crescuda molt ràpida al fred d'hivern. És això, s'adapten a les condicions que hi ha.
Dormen drets o s'estiren?
Jo els he vist molt poques vegades estirats, i normalment només s'estiren doncs, quan estan com avorrits o si algun està malalt, o si té alguna molèstia, o així, llavors sí que s'estiren. Normalment dormen drets, el que passa és que no dormen com nosaltres. Ells no es passen 8 hores dormint a la nit. Jo algun cop he dormit allò amb les nenes, hem vingut amb tenda de campanya per dormir amb ells, i també quan vam anar d'excursió, i ells també durant el dia ho fan, paren de menjar i s'estan una estona drets, amb els ulls oberts, sovint, com descansant, sembla que meditin, i és el seu dormir. I ho fan periòdicament, i a la nit també, a la nit es paren una estona, i després els sents que segueixen menjant. Mengen 16 hores al dia. 16. Vull dir que es passen més estona menjant que dormint. I dormint ho van fent així, al llarg del dia i de la nit, a ratets.
Quant de temps són dependents de la mare?
Normalment, clar, a la natura més temps, però quan estan amb estable, cap al mig any se'ls separa de la mare, ja. Al mig any se'ls treu el mamà i se'ls separa de la mare. I, de fet, el primer dia que neixen ja s'aixequen i ja caminen, que es poden espavilar des de molt petits. Però sí que necessiten mamà mig any.
I aquests no tenen aixopluc, no necessiten aixopluc?
No en tenen. I, de fet, és el primer que vaig preguntar al comprar-los. Ells estan mínim en 2 hectàrees. Ara, per exemple, estan en un lloc que té, són 6 hectàrees i és com són més feliços. Podem pasturar lliurement, que els hi toqui el sol, que els hi toqui la pluja, que els hi neteja molt el pèl, el vent també els hi neteja molt el pèl. Poden aguantar temperatures de 10 sota 0 fins a estar sota el sol a temperatures que nosaltres no podem. Vull dir que són molt resistents, llavors no. Si necessiten refugiar-se, es posen dins del bosc, quan fa vent, o es posen sota un oliver. No necessiten una teulada.
I els rucs són raça pura o barreja?
Aquests són raça pura catalana, sí, sí. Tenen un passaport, fins i tot, que ho diu.
Els rucs es porten malament?
Bueno, es porten malament. Clar, són rucs, ells fan de ruc, i es porten malament segons el que els humans esperem d'ells, no? A vegades volem... Ara hem de caminar, hem d'anar d'excursió i potser aquell dia no vol. Llavors dius, oh, s'està portant malament avui, però per nosaltres, però no, no es porten malament. Ells fan la seva vida, pasturen i ja està. I no, mediten a vegades, però no, no es porten malament. Bueno, a mi no m'agrada gaire que s'abrallin pel menjar, però el mateix, ells, és la seva manera de ser. Dic que no, no es porten malament, són bona gent.
Bé, més que res perquè la gent té tan por, no?, de que ens tirin una cosa o, no? I suposo que ho fan perquè ells tenen por, no?
Clar, això és una de les coses que, de lo que primer ensenyo quan ve gent, no?, a fer activitats. Hi ha aquest tòpic, diguem-ne, de les coses que tiren els rucs, i sí, és veritat, per defensar-se, una de les maneres és tirar coses, i poden fer molt de mal, a més si en tenen ganes, perquè saben on la tiren. Si et volen tocar, et toquen. Normalment només t'avisen. Però jo una de les coses que ensenyo al començament quan ve la gent és, veieu, no? Estic aquí darrere el ruc i no em passa res. No van repartint coses, perquè sí. Si estan tranquils i si estan bé, doncs...
I les coses, quan te dona una cosa, fa mal?
Fa molt de mal, sí. Perquè tenen força i tenen aquestes potes així dures... I sí, sí, res, només et toquen una miqueta allò només per espantar-te i sí, fa mal. Però ja ho dic, no, és anecdòtic que ho facin, no. Si no és això que us explicava, si no vens tu aquí estressat, amb agressivitat, si no els tractes malament, no et fan coses. Si estan bé, no fan coses.
I una pregunta que teníem així era que... Igual que sí que hem vist cavalls salvatges així a la muntanya o al Pirineu o no sé, rucs així amb estat salvatge n'hi han hagut? O com va passar el ruc a ser una eina, no, de treball?
Bueno, és una pregunta complicada, eh?
Sí.
No, en principi l'únic ruc salvatge que queda al món és aquest que us deia que està cap al sud del Sudan. Allò és un ruc salvatge. Llavors, el procés de domesticació, bueno, com tots els altres animals de granja, domèstics, a poc, no? D'anar... Com que són animals que són un ramat, que van sempre junts, doncs el tema era, al començament de la domesticació, moure els ramats, simplement com a humà, fent-los por, podríem dir, doncs moure els ramats cap on tu t'interessava, aquest és el començament de la domesticació. I a partir d'aquí, doncs, no sé com devia ser el primer ruc per treballar, perquè... Clar, si tu mires bé, d'un animal salvatge aconseguir que llauri, per exemple, o cavalcar-lo, sembla el més normal del món. I és una cosa supercomplicada d'aconseguir, vull dir que devien ser milers d'anys de convivència entre els ramats de rucs i de cavalls i d'humans fins a aconseguir que algú tingués una relació més estreta, de confiança amb un animal i pogués començar a pujar-hi, a fer-hi coses. Molt complicat, jo crec.
I com se pot diferenciar d'un mascle d'una femella?
Normalment les femelles són més petites, també normalment són més tranquil·les i menys tossudes, sembla ser, i llavors, clar, pels genitals, els rucs tenen un bon penis, bastant gros. Les femelles, no? Les someres, les femelles sí, diuen someres, són una miqueta més petites, sí, normalment sí. Però de color, de pèl... O sigui, a primera vista, no es distingeixen.
I aquest ostres, com... I aquest ostres, quin és la femella?
Són tres mascles, no hi ha femella.
No hi ha cap femella, són tres mascles, no? Està bé.
Una altra cosa que volíem preguntar-te era... M'he quedat en blanc. Ai, si hi ha fires, això.
A ficar.
Si hi ha fires o concursos.
Bueno, jo no hi estic en aquest món, però sé que hi ha concursos de rucs. Es coneixen més els de cavalls. Fires, concursos de cavalls. Bueno, no sé si sabeu, però la Fira de Mora, que ara hi anem per pujar la Nòria i tot, en origen és una fira ramadera de fa quasi 200 anys, perquè abans els rucs i els cavalls eren els cotxes. Llavors eren superimportants les fires d'animals i en segueixen havent alguna. Potser les dues més importants, que són més de cavalls, eh? De rucs específicament crec que no n'hi han perquè també hi ha molt menys rucs que cavalls. Però hi ha la tria de mulats d'Espinavell, que està al Ripollès, que es baixen tots. Mulats és com li diuen allà els cavalls joves, em sembla que són els cavalls joves. Es baixen tots els ajunten i és el dia de vendre'ls. I n'hi ha una molt important a Puigcerdà i una altra al Pallars Sobirà, a Sort. També n'hi ha una, bueno, no sé si de Sort, però allà al Pallars n'hi ha una molt important, també. Però, bueno, tot això s'ha perdut bastant, perquè com que ja no es fan servir quasi els animals, doncs...
Això et volia preguntar si, com que són de manada, si en tens un de sol, què tal?
Bueno, no es recomana tenir-ne un de sol. Bueno, també és diferent si el tens a casa teva, amb estable, i està sempre amb tu. Bueno, però són animals socials. També es diu que si n'has de tenir un de sol, bueno, li posis una ovella o algun animal més petit al costat, que amb això ja es poden sentir acompanyats. Però un ruc sol es pot sentir molt trist. I llavors depèn molt de tu. I clar, si no hi ets sempre, doncs són animals socials i necessiten companyia. Un ruc sol pot estar bastant trist.
Voleu preguntar-li alguna cosa més al Ferran?
Aquests tres rucs són molt mansos, no?
Són mansos, sí. Ara, no sempre ho han sigut tant. Però sí, el ruc és un animal bastant tranquil. És una de les diferències amb el cavall. El cavall, quan té por, reacciona corrent i posant-se molt nerviós. Els rucs normalment reaccionen quedant-se quiets i parant-se. Més que, a vegades sí que reaccionen corrent, també aquests, però són animals més tranquils que els cavalls, no? Un cavall està sempre com movent-se molt, molt atent, mirant-ho tot, i els rucs tot ho fan més lentament, no?
Són més com una vaca, quasi.
Sí, 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 tenen més la calma aquesta de la vaca, sí, realment sí.
I pel soroll, com mengen.
Bueno, suposo els cavalls deuen fer més o menys igual, no? No ho sé, però...
Entre ells es barallen o es discuteixen o es barallen?
Sí, sí, es barallen pel menjar a vegades, bueno, sobretot en Truski, no, de fer-se l'espai, per dir que aquest és el meu menjar, per això els hi poso tres piles diferents, perquè cadascú tingui la seva, i a vegades es barallen, bueno, és com una baralla així, com baralla joc, no, per decidir una mica qui mana. I no es barallen, però a vegades quan anem d'excursió i es paren, i allò dius, va, ara què passa? Arriba un punt que es posen morro amb morro, que ells es comuniquen molt per l'olor del seu nas, per l'alè, per l'olor que fan, i llavors veus que, no, jo ho faig una mica en broma, però realment és, mira, estan discutint la jugada, no? I llavors és com si un li digués, va, tira, que ens estem avorrint, si has d'anar davant, camina, no? Vull dir que a vegades sí que, no és que s'abrallin, però sí que discuteixen les seves coses, sí, sí.
I quan fan el soroll? És que no és com es diuen, en rebuznar el bram.
Sí, bramen, però la veritat és que no ho tinc establert, eh? O sigui, poden bramar per diferents coses. A més, és clar, per nosaltres el bram ens sona com a que està trist, no? com a que pateix. I no, bramen quan estan contents, si tenen algun problema bramen, però no he identificat mai el per què. Per diferents coses. Per exemple, ho heu vist abans, ho heu sentit, quan em senten poden bramar, quan ve gent bramen, però he vist que bramen a vegades quan els hi falta aigua, quan hi ha algun animal per aquí i el volen fer fora. A mi un cop fins i tot em va donar la sensació que bramaven per anunciar que surt el sol, que surt la lluna, com un rellotge, com marcar les hores del dia. No les hores com nosaltres, però els moments del dia. Però no... Això, dir bramen per això, bramen per moltes coses. I jo no sé identificar que sigui diferent el bram, per a cada cosa. No sé parlar-ho encara.
Ferran, jo era a Pònic, a Boca Petit, a mi m'agradaria apretar, a fer amb un berenar, una mica.
Que li agradaria passejar amb un burro petit.
Sí.
Bueno, un burro petit és més fàcil.
Sí. Perquè vull anar a la mamà, a llegir una mica, perquè aquí m'agrada anar amb ell.
Bueno, és una feinada, això, eh?
Però... Sí. Sí. Sí.
El Roger vol dir una cosa,
sí.
I ja acabem.
Ma mare, vull un gos a 6.
Com el del Ferran, tu vols un gos com el del Ferran? Perquè per aquí també tenim un gos, no?, que cuida el rucs. Bé, doncs, Ferran, moltes gràcies per el teu temps i les teves ganes. Què vols dir?
Ferran, te vull preguntar quan pot
veure un ruc.
Quan pot viure?
Com pot veure?
Veure, d'aigua. Bueno, depèn de l'època de l'any. A l'estiu és una feinada, i a més ara que no tenim aigua, que els hi he de portar amb garrafes. Veuen, a veure, deixa'm comptar, a l'estiu potser veuen 20 litres al dia. Si fa molta calor, veuen més. Ara l'hivern menys, ara deuen estar entre 5 i 10 litres al dia. I, bueno, costa molt, depèn. Si els tens en estable i els hi has de posar menjar, clar, t'acabes gastant bastants diners en menjar. Ara ho estic notant, perquè com que no hi ha herba per la sequera, doncs ho estic notant. Però si és només... O sigui, costa el comprar-los, tancar les finques, tot això. Però un cop això ja ho tens, costen molt poc. És com els tinc jo, eh? Que estan sempre pasturant.
Val, doncs moltes gràcies, Ferran. Gràcies.
La música avança la fera.
Un avi i el seu net van sortir de viatge amb un ruc. El net havia passat les vacances amb el seu avi i ara tornava a casa dels seus pares per començar l'escola. L'avi va decidir que els acompanyés el ruc al viatge i així anirien més còmodes.
El primer dia de viatge van arribar a un poble. En aquell moment l'avi anava assegut sobre l'ase i el net anava caminant al seu costat. Al passar pel carrer principal de la vila, algunes persones els assenyalaven i criticaven quan van veure l'avi. Anava sobre el ruc i l'infant caminant. I alguns deien...
Sembla una mentida. Va muntar un ruc que en ve la costa. Pobre nen a peu.
Vistes! En sortir del poble, l'avi va baixar de l'ase i va voler caminar una estona al costat del seu net. Quan van entrar al següent poble, un grup de nois va riure d'ells dient...
Tenen un lloc. En lloc de muntar-se, van dos caminant.
Ximples! Ximples!
Vinga!
Sense fer-lo ni cas, van seguir creuant el poble per arribar al següent. Abans d'arribar a casa, els seus pares, i quan ja en sortien, l'avi va pujar el seu net sobre el ruc perquè estava cansat. Quan de sobte entren a l'últim poble, els veïns comencen a cridar tot escandalitzats.
Quin nen més mal educat! Quin poc respecte! Va muntat amb el ruc, pobre vell caminant. Un cop ja a les afores i a punt d'arribar, l'avi li diu al seu net.
Ja has vist com ningú mai està content. Tant si pugem al ruc com si anem caminant, sempre hi haurà algú que ens critiqui. Així doncs, per molt que diguin, has de tenir opinió pròpia i fer el que tu creguis i no fer cas de les opinions de les persones quan no saben què està passant. Aquestes coses que cridaven diuen més d'ells que de nosaltres.
Que todo lo dice de muy buena fe.
Esperem que hagueu après alguna cosa més sobre aquests animals tan treballadors, tossuts i a la vegada emblemàtics, per lo del català, ja que s'ha usat com a contraposició del toro d'Osborne. Desitgem que us hagueu entretingut amb la nostra fera ferotge d'avui.
Només ens falta agrair la disposició de temps i ganes del Ferran, la companyia i la calma de l'Estel, en Truski i en Mosquit, i el temps i paciència del nostre tècnic de ràdio, en Manel Sales.
Us esperem el proper mes amb la història d'una nova fera ferotge. Passiu bé.
Adiós.
I saw him disappear by a tree near a lake.